Bé, doncs, abans d'agafar-se unes merescudes vacances, ens visiten de nou. Són les dames del crim, Rosa Maria Arné i Lídia Urrutia, i ho fan per recomanar-nos un llibre, o més aviat una trilogia per aquest estiu. Les tenim a castellà, acompanyades d'una altra dama, la Rocío Gómez. Bona tarda, senyores, què tal?
Hola.
Hola. Bona tarda.
Bona tarda.
Oh, quin bon rotllo, eh?
Oh. Home, saps què passa? Ho expliquem o no? Sí, és que avui anem a sopar, les dames.
Què dius, les tres?
Ah, sí. Noia. Ui, hi ha més gent, però això ja és un secret.
Tenim el fi de curs.
Ah. Molt bé.
Aleshores estem amb
esteu...
esperit d'estiu, no?
Clar.
Sí, sí, exacte.
Esteu de festa.
De festa i, a més, amb un llibre molt interessant, perquè n'hem parlat dels dos anteriors. És una trilogia del Niklas Nack Oddak.
Sí.
I avui tanqueu, eh? Tanqueu amb el 1795.
95. Bueno, és allò que diuen, no? No pot haver dos sense tres. Per tant, comencem amb el... Totes més, podríem intentar recordar una mica, no? Recordem que vam parlar ja aquí a la ràdio del 1793... El llop i el vigilant.
Tot un salt.
No. Ah, me n'he anat enllà.
Sí, tu va dir...
Bueno, escolta, hola, bona tarda.
Està fent memòria, la Lídia estava fent memòria i se n'ha anat al principi de tot.
Sembla que... Sí, sí, però escolta'm, no, a veure, bromes a part. Aquesta tercera novel·la, que és la trilogia del Velma Noir, o la trilogia d'Estocolm, i sí que, tal com vàrem parlar en el seu moment, en 1793, El llop i el vigilant, i 1794, El foc i el minotaure. Doncs ara li toca el 1795, La germandat.
I són històries que són conclusives, autoconclusives?
Això en volem parlar, sí. Perquè, mira, així com el primer podríem dir que... Bé, el llegeixes sol i bé, quedes molt content, molt. Entre el segon i el tercer, bueno, nosaltres pensàvem donar una sèrie de recomanacions molt personals, això sempre, perquè, clar... Això no vol dir que després cadascú a l'hora de llegir. Però sí que és veritat, com que és una persona molt descriptiva, doncs creiem que és millor que no passi gaire temps d'un llibre a l'altre. El que tingui l'interès en llegir la trilogia, que després això en parlem una mica, Rosa?
Sí. Cada llibre pot actuar per separat i el tanca. Sí. El que passa que en el tercer, i és el que direm, que, a més, tanca la història de cada personatge.
Clar.
I va bé haver llegit els altres dos, perquè com que hi ha molt personatge secundari, ha passat moltes coses i així, et serveix una mica, si els has llegit, els vas recordant.
De fet, és clar, és que crec que ha tardat quasi bé un any amb aquesta última entrega.
Però això és anar molt ràpid, no?
I clar, bueno, anar molt ràpid, però pel lector o lectora no ens enganyem. Vull dir, hi ha molts detalls del 1794 que quan estàs llegint el 1795 dius, ai, espera't, hauria de revisar això. O sigui, tens la sensació que se t'escapa alguna cosa, no? Perquè en aquesta tercera, a més, és molt descriptiu.
Més? Perquè recordo que vau parlar d'una escena molt complicada amb cadàvers...
Sí, encara més.
Per tant, la gent que s'estigui plantejant comprar la trilogia, que sàpiga que és una mica escabrós, no?
Sí,
sí, ara hi entrem amb tot això.
Sí. Aviam, no ens oblidem d'una cosa.
Exacte.
Perquè si no, després no ens en recordem de dir-ho. Estan publicats per l'editorial, però en català, i per Salamandra en castellà. La versió catalana de les tres entregues estan traduïdes pel Jordi Boixadors, que després també l'anomenarem una mica. I en castellà estan traduïts el 1793 de l'anglès, per la Patricia Anton de Vez, i 1794 i 1795 estan traduïts del suec pel Pontus Sánchez. I a partir d'aquí ja podem...
Sí, no? Perquè podríem fer una mica de memòria.
No?
Ho veieu bé, això, oi?
I tant. Això, recordar que dèieu la trilogia ambientada en aquests anys, justament,
a
Estocolm, una època amb moltes diferències entre rics i pobres, assassinats, misèria, misteri...
Sí.
En algun moment pot ser que diguem 1973, 1974...
Perquè... Ahir, quan parlàvem amb ell, o abans d'ahir, perdó, deia 1900, no, coi, no.
Clar.
Clar, perquè, però bueno, sí, ens situem en el 1793, El llop i el vigilant, i recordem que feia un any que Gustau III havia mort i que el seu hereu era menor d'edat. I aleshores sí que és veritat que hi havia el regent, que era el duc Carles, que de fet era un, bueno, un titella, per dir-ho d'alguna manera, no? Però l'home fort del govern era el Reuterholm. Que, a més, la família d'aquest personatge sembla ser que era un anti-Gustau, eh? Vull dir que... I a Suècia, de fet, tenen una mica de por perquè hi ha els aires de la Revolució Francesa del 1789 i, per tant, tenen por que els hi arribi... Bueno, els nobles passin pels sedars, que això tots sabem una mica de què va. Bueno, el llibre, si recordem, comença amb un mort terriblement mutilat, que se'l troben en una llacuna, evidentment bruta i escarosa, que fins i tot brilla de la brutícia que arriba bé quan li toca el sol, i pudent, és la manera que... I aquí tenim els primers personatges, el Cecil Winch i en Jean-Michel Cardel, que representen l'intel·lecte versus la força bruta, però aquests dos faran la investigació. Mm-hmm. I aquí ho deixem.
Aquí ho deixem.
Tant pels que l'han llegit com perquè ja ho han llegit.
1793, el llop i el vigilant, proa o salamandra. Més.
En el segon, el 1794, el foc i el minotaure, una dona li demana al Cardel que investigui què va passar amb la seva filla Línia Charlotta. Ella no es creu la versió oficial de que va ser morta per un atac de llops la nit de noces. Per iniciar la història... ens porta a les Antilles, a la illa de Sant Bartolomé, que era sueca, i que va ser el més gran mercat d'esclaus del món. En aquesta illa hi van enviar a l'Eric Trerosor, que era el segon fill, o sigui que no era l'hereu i d'un noble rural, per evitar que es casés amb aquesta noia a la línia de qui estava molt enamorat.
Bueno, i ara ja entrem de plena al 1795. Clar, el 1795... De fet, l'esperàvem amb candeletes, aquest llibre, perquè vam quedar enamorades dels dos primers. Bueno, aquí trobem dos víctimes. Víctimes de la follia i de la maldat. I de fet, no podem dir gaire cosa més. Perquè si no, desvetllem...
Pensem
que és una trilogia.
Ja comença el títol, ja...
La germandat.
Ja suggereix.
Qui ha llegit els dos anteriors, ja veurem què passa, no? Podríem dir les Eumènides. Deixem-ho aquí, les Eumènides. Aquí el que és interessant, que per això comentàvem això al principi, és que en el pròleg ja correspon a la tardor del 1794. Per tant, és clar, el que ha llegit 1794 ja enganxes el llibre com si fes realment una continuació. Vull dir que aquest sí que aconsellem potser no llegir-lo sol, que és el que dèiem abans, no?
Estira una mica les escenes finals de 1794 per introduir-te...
Clar, desvella el que fan els protagonistes.
A com estan en aquest moment els protagonistes.
Clar, just de les últimes escenes que hi ha d'aquesta novel·la, que tampoc podem dir el què, perquè, clar, si el que no he llegit el 1794 l'expliquem al final, anem malament.
Però, en tot cas, situem el que dèiem, no? Nobles amb privilegis, que tenen por i que una mica juguen amb la gent més pobra, que té pocs recursos, i aquí cadascú que comenci a imaginar-se com poden jugar amb... Bueno, si parlem d'assassinats i mutilacions...
Quedaria lleig, no? Tinc el cul segur. Allò de dir, ja tinc la meva cadira. Vull dir que... Bé, aquí, a part del pròleg, en Cardel, que ja l'hem anomenat abans, perquè aquest sí que continua estar en els tres llibres, està en una situació física i psicològica molt dolenta. Ha de resoldre primer un afer particular que el rosega. I en Winch s'ocuparà, de mentre, de seguir el rastre del malvat Cetón. El malvat Cetón, que és un dels protagonistes... que coneixem en el segon llibre.
Aquest és ric?
Sí. El que passa que en el primer no surt el seu nom, però ja hi ha com una pinzellada, que no podem dir tampoc gaire cosa més.
Ostres, és que és clar...
Està fatal, la sento, oi?
Esteu parlant en una mica en clau. En tot cas, recordo que vam comentar, parlant del 93 i del 94, que de vegades es descobrien molts assassinats a Estocolm, perquè, clar, a l'hivern gela, els cossos es queden als carrers congelats i quan hi ha el desgel apareixen els crims, no?
Exacte.
D'això es parla també.
Sí. El que passa que ho parlàvem, que es fa difícil parlar del 1795, perquè, clar, no volem desvetllar, de fet, res que surti com a fil conductor dels tres llibres i que dius... Però bueno, anem avançant, ja ho veuràs. Bueno, mentre el Cardel va amb les seves coses personals i el seu afer particular, el Winch s'ocupa de seguir el rastre d'aquest malvat que hem comentat. I un dels protagonistes que coneixem en el segon llibre, que ha desaparegut del mapa, que quan apareix el primer mort, comencen a sospitar que no pot ser tan lluny. Sembla que parlem amb jeroglífic, oi?
No, però jo crec que es va entenent una mica, no? Que al principi dèieu que els dos llibres es poden llegir per separat, però en el 95 veurem clar. Que els crims estan connectats.
Sí, connectats sí. I, a més
esclar,
a més...
Connectats, els... com ara.
Sí. Ja.
En el llibre, en les tres novel·les, cada una té un crim que és el leitmotiv i el que es dediquen a investigar. Però després, tot el demés, encara que hagi passat el temps, tot hi ha una seqüència cronològica, vull dir, van seguint personatges...
Per exemple, és el cas del Cardel, que el Cardel va seguint...
I la situació social és la mateixa, l'única, ara quan en parlem ho direm, ja està acabant, ja està a punt de poder pujar al tron el fill del Gustau III, i vull dir... Canvien una miqueta, però el que és les capes socials...
Sí, tot això és igual.
Tot és igual.
Vosaltres coneixeu una sèrie de pel·lícules que es diuen El dia de la purga?
No.
Us sona?
No,
doncs és un tema semblant, perquè són rics... Durant un dia a l'any, als Estats Units, està permès cometre qualsevol tipus de delicte, de crim, no? I la majoria acostumen a ser de sang. I el que fan els rics és, per exemple, agafar la gent més pobra, se l'emporten com els gladiadors, o entren a cases dels altres, és una mica el que m'està transmetent, no? Que
sí.
És la burgesia, que té diners, que és perversa, que s'aprofita...
I que es considera totalment impune.
Totalment impune. I, de fet, sí, bueno... Continua, Rosa, continua.
Bueno, doncs continuem. Mira, si de cas fem... L'estructura dels tres llibres és la mateixa sempre. Són quatre parts que corresponen a les quatre estacions de l'any. I sempre les tres primeres parts et descriu tres protagonistes principals i en la quarta hi ha la confluència i desenllaç de tota la història. I tal com te deia, en el 1795 a més, en la quarta tanca... tots els personatges. Són novel·les que tenen descripcions llargues del que veuríem, jo crec que és del que veuríem i sentiríem si anéssim de la mà dels personatges anant per Estocolm. Vull dir, doncs, si pugem un pont, si passem a l'altre barri, si les llambordes dels carrers, i sobretot les olors. Les sensacions, el fred, la calor, perquè tan dolent és una cosa com l'altra.
És la sensació de respirar misèria constantment, saps?
Estan fetes aquestes descripcions amb una construcció molt acurada, amb un llenguatge cult, però que a la vegada és entenedor, i amb un vocabulari riquíssim.
Seria una mica un Víctor Hugo, però suec, no? Els Miserables.
Sí, sí. Però vaja, també penso en el perfum, de vegades.
I amb el nom de la Rosa.
I amb el nom de la Rosa.
L'identifiquen una mica amb el nom de la Rosa.
I el que hagi llegit el perfum, que és com hi ha gent que no aguanta gaire, no? Perquè li fa una sensació com escabrosa.
Sí.
Bueno, doncs és un llibre que als que li agrada el perfum probablement també li agradarà aquest.
Hi ha algun capítol que comença amb una introducció en primera persona per part del personatge... i a continuació el cos del capítol va en tercera, amb un narrador en tercera persona. En general és en tercera persona. Nosaltres volem nomenar i felicitar el traductor, en aquest cas el Jordi Boixadors, per l'excepcional feina feta, i el que demanem és a les editorials que facin constar el nom a les portades, que però, per exemple, ho fa. Però, per exemple, a Salamandra vam tenir feina per trobar, com que no teníem els llibres
en castellà...
És una
mica de reivindicació,
És una reivindicació de la feina del traductor, perquè realment penses que ha de ser magnífica per com està, pel producte que tenim.
Bueno, com deia la Rosa, clar, els personatges van amunt i avall per als barris d'Estocolm, una ciutat amb moltes errades urbanístiques i amb projectes deixats a mitges. La descriu, és el que comentàvem abans i en repetim perquè és així, amb molt detall, amb molta minuciositat, és que carrer a carrer, els ponts, els barris, el que deia la Rosa de les Llambordes, la neu, el fred... És que, a més, aquesta gent no viuen bé amb la misèria, ni amb el fred, ni amb la calor.
Tens la sensació com d'haver anat, no?, a Estocolm, després de llegir el llibre?
Sí. Amb un Estocolm, sí, que possiblement no és el d'ara.
Bueno, de fet, és clar, l'autor diu que hi ha carrers molt estrets, que sí, tot no. plegat...
Però és veritat, perquè hi ha com un barri que em sap que es diu Gangnam, que sí. és de pujades i baixades, de carrerons estrets...
Segur que trobaríem allà algun tipus de...
I, a més, totes les estacions de l'any són fotudes per totes, una cosa totes, o altra. Tu. A les cases no es pot anar ni quan fa fred, no es pot estar ni quan fa fred ni quan fa calor. A la primavera els plogims et deixen xop, que la roba, la mullena que et queda a sobre...
I a l'estiu? Et dono fe, de veritat.
Sí.
Que jo vaig anar, sí. també plou moltíssim.
Quan aflora el desgel, quan hi ha el desgel, llavors tota la merda que s'ha quedat congelada, clar. Ja parlant en plata, surt tota.
Demes, ens queden un parell de minutets
però
per acabar la secció.
Si vols, el que podríem fer és tocar alguns temes,
sí.
de Vinga. Dir així, però com de
Vinga.
Pitu, eh? Vinga, va,
brainstorming.
Els temes... sobretot perversos, n'hi ha de tota mena. És, aviam, a part d'aquesta insalubritat que us dèiem, que hi ha per tot arreu, tenim el funcionament dels orfandats, dels orfenats, la infància és molt dura, és molt dura i dura poc en tots els aspectes. Aviat toca treballar o donar sexe a canvi d'unes monedes. La vida té poc valor, s'ha de treure profit de les oportunitats d'avui amb picaresca i traïció, perquè, a més, demà ningú sap on estarà. Fes-t'ho, Lídia.
Bueno, continuem amb tots els desastres, eh? Sadisme, malalties mentals, a més et fa una visió dels centres on ingressen la gent per malalties mentals, despotisme dels poderosos, reproduint en tota escala, en tota l'escala social, després l'esclavisme, perquè, clar, estem parlant també del tema de l'esclavisme. De fet, totes les referències històriques nosaltres hem tingut d'anar consultant perquè realment són molt, molt i molt exactes i l'autor, a més, diu que si hagués tingut de fer, o sigui, ser exactament el que es diu, encara estaríem més esparverats de com realment...
Doncs vinga, recordem els noms dels tres llibres, l'autor, editorial...
Nicholas Nat of Duck, editorial Proa,
en català, Salamandra. I Salamandra en castellà.
1793, 1794 i 1795, perquè en castellà no hi ha el llop i el vigilant, el foc i el minotaure, no ho posa.
Quedarem satisfets amb el final?
Sí.
Sí.
Això és important,
sí, perquè una cosa que hem de dir, la gent que el vulgui llegir, que tingui paciència, que llegeixi bé les descripcions.
La primera part d'aquest tercer llibre, com que et remet a molts personatges anteriors, és com una mica feixuga perquè has d'anar recordant. Però a partir de la segona part, buf, la cosa ja va rodada i enganxa moltíssim. Sí. I aviam, encara que diguem pues, que és tan escabrós i així, la veritat... és que jo trobo que està,
molt
ben
escrit.
Les històries et sedueixen, encara que siguin bueno, pues això, molt, molt perverses, però...
És l'altra cara d'Estocolm, que també s'ha de conèixer.
Bueno, qui no l'hagi llegit, que s'atreveixi, i el que l'ha començat, que l'acabi.
I no? Carme, què tal? Tu te'ls compraràs o què?
Uf! Em fa una mica... És que t'hi has de dedicar l'estiu, eh? I jo...
Bueno, és que de tant en tant, a més, has de respirar fondo i potser tancar pàgina, eh?
Ja. Però, a veure, jo m'he fet una idea bastant clara, eh? Després de les vostres explicacions, i a més, feia memòria d'algunes de les qüestions que havíem avançat en altres ocasions, amb vosaltres aquí al programa. Per tant, queda feta la recomanació i des d'aquí el nostre agraïment per la vostra participació al Connectats també aquesta temporada. Dames,
nosaltres també estem molt contentes.
Que tingueu molt contentes un molt bon aquí. Estiu.
Igualment.
Carme, al proper sopar et convidem.
Oh!
El què?
Home,
el proper sopar et convidem.
Home,
perquè
faltaré.
Vinguis.
I tant. Tu ja saps que tu... Si tu me dices ben, lo dejo todo. Gràcies, senyores. Que vagi molt bé. Adéu-siau. I ens acomiadem també del programa perquè no ens queda més temps. Gràcies a tots. Demà tanquem la setmana. Al mes ja l'hem tancat. Gràcies a tots.